Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bon dia i molt bona hora des de Ràdio Valira, clar que sí. Mig quart. El més calent ho tenim a l'aigüera. El Riqui fa petar la xerrada amb el Joan Marc.
Doncs sí, perquè ja tenim aquí, com ja és habitual de tant en tant, el Joan Marc en vivo i en directe.
Clar que sí,
el teníem per telèfon, avui el tenim aquí, veurant que la diferència de so és diferent.
Sí, total, total.
És total i absolut, ja veuràs.
Sí, és diferent el so, Completament diferent.
Se sent pitjor, doncs,
sí,
la veritat.
Sí, 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 sí. Deu ser el micro que no va. Deu ser el
micro que no va. El cridis al mal temps, sisplau.
Tot funciona.
Tot funciona.
Bueno, doncs res, moltes gràcies, com sempre, per ser aquí amb nosaltres i compartir aquesta estoneta del Passeu sense trucar. Avui, dimarts, ja 3 de juny, ens queden 211 dies per acabar l'any i fem el programa aquí amb la Candela 2785.
Molt bé. Alguna cosa interessant de les teves?
Cosa interessant...
No. Sempre ens parles de la realesa, del...
Bueno, sí, mira,
de les celebrities...
Puc parlar de la realesa? Tot això ho faig, també, perquè s'han de dir les fonts, a banda... doncs, home, dir de d'on treus les notícies, tot això ho trec de La Vanguardia, en aquest cas. I, per exemple, ja que em preguntaves per la realesa, doncs dir-te que el príncep Enric va estar estudiant canviar-se el cognom.
Ah?
Sí. Es veu que en una de les visites que va fer, de les poques visites que va fer el príncep, doncs li va plantejar al seu tiet, que és el Charles Spencer, l'opció de substituir el cognom Mountbatten-Windsor
per Spencer,
per el matern, que segons ho havia comentat en el Mail on Sunday. I el germà de Lady Di, doncs li va dir que no val la pena que et canvis de nom ni de cognom, ni no la liguis i deixa-ho tot com està, que ja està tot prou embolicat.
No emboliquem més,
No emboliquem, més la troca, efectivament. Bé, també, però no la diré perquè és immensa, diu aquí que la llista de regals dels Windsor ha entrat a examen. S'està mirant a veure, diu, la família real britànica publica els obsequis que ha rebut entre el 2020 i el 2023. I es veu que, escolta...
Bueno. Quantes pàgines fa el catàleg?
Sí, sí, deu ser un catàleg com aquell. Sí, immensos, no? Com aquells. L'Ames Bolaño, ara me'n recordo d'aquells catàlegs que feia l'Ames Bolaño, perquè allà doncs, podies anar des de comprar joies, mobles, quadros i tot el que volguessis.
Segur que és com el de l'IKEA, també.
O com el de l'IKEA, exacte, o com el de l'IKEA, sí, sí, sí. I després també ve un reportatge sobre Núria Roca, que es veu que està molt contenta.
Ja, mira, millor.
Ha fet 50 anyets, ben portats, i es veu que també doncs, ha superat tota una sèrie de tabús que tenia associats, un a l'edat, un altre a la menopausa i un altre a la presbícia, que també pateix.
Són coses de, sí, de l'edat.
De l'edat. Et vas fent gran i lògicament, doncs...
50 anys.
50. No? 50 anyets. Però, bueno, ben portats,
Molt bé.
Bueno, i després també us recordareu que, no sé si va ser la setmana passada, si em sembla que va ser dijous o divendres, us dèiem que doncs, la directora creativa de Dior...
Sí, doncs, plegava, no?
Després de molts anys de ser-hi, doncs ho deixava córrer. Estic parlant de Maria Grazia Chiuri, i ja tenim substitut.
Ah?
Sí, ja tenim substitut i és Jonathan Anderson. Jonathan Anderson és irlandès i aquest home doncs, es farà càrrec doncs, de la direcció creativa femenina i masculina, és a dir, les dues vessants, de la afamada, no perquè passin gana, firma Christian Dior. Bueno, Sí, i després també una altra cosa que volia dir, perquè ja han començat els play-offs de bàsquet, perquè el bàsquet és, no s'acaba mai, això és
la qüestió
més...
parlar d'alguna pilota, tu,
Alguna pilota.
Ja que no hi ha futbol, però aquesta setmana hi ha seleccions.
Avui.
Avui hi ha selecció, eh?
Sí, sí.
Però avui no juga la d'Espanya.
Sí, França-Espanya.
Avui?
Sí.
Segur?
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Sí, de la Nations League.
A Nations League, la semifinal.
La semifinal de la Nations League, sí, 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 sí. Bueno, a banda d'això, avui també hi han dos partits dels play-off. Ahir en van bé, ja van haver dos. Per cert, li va anar molt malament al Joventut, pobre Joventut de Badalona. A mi em sap greu, no? Cauen bé la gent del Joventut de Badalona. Bé, avui juga el Real Madrid amb el Baskonia. Ho fan a les 7 de la tarda. I atenció, perquè avui també juga a Màlaga, el Barça, que ho fa davant del Unicaja a un quart de nou del vespre.
Bueno, a veure.
Dic bé un quart de nou, no un quart de deu.
Sí, és 21:15.
21:15.
Un quart de deu.
Un quart de nou a Canàries. Vale, així ho arreglem.
Selecció de futbol d'Espanya, jo tinc que jugar dijous. En França. Pot ser? M'ho van comunicar els companys d'Onda Cero.
Si t'ho van comunicar...
Dijous 5 a les 9.
Potser sí.
Radio Estadio Selección.
Potser sí.
Espanya-França, els veïns del nord i del sud.
Sí, a mi és que com no m'interessa, perquè primer no em cau
bé... El de la Font no t'agrada.
No m'agrada el de la Fuente, no m'agrada, absolut. I ojo, que
però
també...
Però ho fa bé, no?
Ho fa bé. Però mira, no m'agrada, Candela, són aquelles coses... A tu t'agrada el de la Fuente? No. Veus? Tampoc. Ja en som dos. No.
Bueno, doncs
veus, mira, dos i no ens agrada. No.
Doncs fora, tu.
Bueno, sí, escolta.
Bueno, doncs
no,
fora.
No, escolta. I tot els èxits del món, perquè una cosa és que no et caigui bé un tio i una altra cosa és que l'equip no funcioni. L'equip funciona, doncs, pues perfecto. Però
no
és un home que...
Que et faci el pes.
No fa massa el pes.
Bé, anem amb la frase del dia, que avui és del senyor Einstein,
sí,
l'Albert.
Més que res perquè venia el Joan Marc i per estar a l'alçada.
Tots som molt ignorants.
Tots, sí.
El que passa és que no tots ignorem les mateixes coses.
Clar. Què et sembla?
Tinc els meus dubtes que sigui de l'Einstein, però vaja.
Sí?
Sí.
Doncs mira, Albert Einstein.
És que hi ha moltes frases de l'Einstein
que no les ha dit i
no ho són.
I no les ha dit, no?
I no les va dir mai.
Pobre home.
No, però bueno, l'Einstein tenia un estil i aquest no m'acaba de
quadrar. No acaba de quadrar,
no. Però vaja.
Vale. Avui el sol ha sortit a les 6:19 minutets. Per la tarda se n'anirà a les 9 del vespre, 27 minutets. Tenim 15 hores 17 minuts de llum diurna i el punt més alt a la 1:53. Pel que fa a la temperatura d'avui, doncs 11 de mínima, i atenció perquè la màxima s'enfilarà als 26 graus o poder fins i tot més, bueno, ja tenim el cas, per exemple, el Joan Mar ja ens ha vingut aquí, com en comptes de, dius, va a Andorra, ha vingut a Andorra, però podries dir, se'n va a Eivissa, o se'n va... Sí, home, ens ha vingut d'estiu.
Calça curta.
Bé, la lluna creixent, atenció, que avui canvia la fase, lluna creixent, per tant, mira a la lluna i veureu 50% negra, 50% il·luminada, vale? I per altra banda,
la dita. Mira, avui des de Meteo.ad ens han suggerit aquesta. Sant Pere i Sant Pau tanquen el juny amb clau.
Vale. Bueno, pel que fa al santoral, doncs avui és Sant Carles de Luanga i també Santa Clotilde.
Jo tinc Sant Isaac i Justí i Santa Oliva.
Molt bé, doncs felicitats a tots i a totes i a passar un feliç dia. Avui celebrem que és el Dia Mundial de la Bicicleta. Sí. Aquelles que diuen que són per al verano.
Això és una pel·lícula.
Això és una pel·lícula. Sí. Doncs avui és el Dia Mundial de la Bicicleta i avui també és el Dia Internacional del Sommelier. Ribera, Rioja, un Priorat... En fi.
Andorra. Aquí a Andorra hi ha vins.
Home, i
no
d'alçada, i tant.
I d'alçada.
I ben bons que són, i ben cars.
Per on per butxaques doncs, nobles, no?
Butxaques nobles, efectivament, sí, sí. Doncs avui és el dia del sommelier, que és aquesta figura doncs, que hi ha als restaurants i que prova el vi.
No, i suggereix, doncs, pel que vostè menja, aquest vinet...
Però prova el vi,
Sí, però...
I olora el tap. No, escolta, té la seva...
Home, doncs sí.
Has de tenir nas,
Bastant.
I no tothom té nas,
Doncs no. Tothom té nas, sí, però no té olfacte,
diguéssim. Bueno, sí, però no té olfacte, sí, sí, també tens raó. Bé, i avui també és el Dia Internacional de la Sidra.
Sidra el Gaitero.
Hombre.
Famosa en el mundo entero.
La famosa sidra xampany que deien abans, el Gaitero. Després ja es va quedar solament amb Sidra el Gaitero i el xampany, doncs, va haver de desaparèixer, no?
De què es fa la sidra? De pomes?
Això mateix.
O es trobem aquestes pomes tan preuades per fer aquesta sidra a Astúries, a Normandia també i al sud-est d'Anglaterra. La celebració marca l'inici de la temporada de la sidra al que és l'hemisferi nord.
Exacte. Per altra banda, també el 3 de juny de l'any 1937, el ex-rei d'Anglaterra, estem parlant del rei Eduard VIII, de Gran Bretanya e Irlanda del Nord, es va casar perquè aquest va dir jo em caso sí o sí,
Troni,
us agradi
nevi.
O no us agradi. I es va casar amb Wallis Warfield Simpson, Wallis Simpson, la divorciada americana, per la que, qual cosa, ell va haver d'abdicar el tro britànic el desembre de l'any 1936.
I el 1968, Andy Warhol... Que era, doncs...
Un fenomen.
Un dels impulsors al moviment conegut com Pop Art, era assassinat
a
trets al seu estudi de cinema de Nova York, que es deia The Factory, per una actriu que es deia Valerie Solanas.
Això mateix. Molt bé, qui tingués un Andy Warhol, a casa. Bé, avui felicitarem, fa 39 anys... possiblement el millor esportista de tots els temps de la història de l'esport espanyol, Rafa Nadal.
No te deixa entrenar en llibertat, no te deixa competir en llibertat perquè tens més mal de la compte. Però arriba un homenatge, com tot, llei de vida, ja...
Ha de plegar. Però està molt bé, perquè ara torna a ser papa.
Sí. Sí, sí, sí. L'altre dia li vam fotre un homenatge espectacular allà a Roland Garros.
Això mateix.
Sí, sí. Bueno, doncs res, felicitats, Rafa Nadal, 39 anys. I també 75 anys fa aquesta mossa. Can de Can.
De Suzy Q. Welcome to the dive. Suzy 4. Doncs sí.
M'agrada. Espera. Mica d'alegria, tu. Doncs 75 anyets ens fa la Suzy 4. També avui fa anys, 94, Raúl Castro. Ojo!
Comandant i polític de Cuba, 18è president entre el 8 i el 18, 10 anys, germà de Fidel Castro.
Exacte.
En fa 94, Raúl Castro.
94, sí, sí. I avui haguessin fet anys, si no es fossin morts, aquest senyor, gran músic americà, Curtis Mayfield. Avui faria 83 anys. Hush, not child,
and don't cry. I hauria fet ja 100 anys avui.
Sí.
100 anys.
100 anys. Sabeu qui?
¿Comes ostras?
Cuando puedo.
¿Comes
caracoles?
Hombre.
No, amo.
¿Consideras que comer ostras es moral y comer caracoles inmoral?
No, amo.
Por supuesto que no. Solo es cuestión de gusto, ¿verdad?
Sí, amo.
Y el gusto no es lo mismo que el apetito.
Claro.
Y por lo tanto no es una cuestión de moralidad.
Au, porta'm a tovallola.
Se podría decir así, amo.
Porta'm a tovallola.
Ya está bien, mi ropa, Antoninos.
Vinga.
Mi gusto incluye... tanto a los caracoles como a las ostras.
Això, l'Antonino de tota la vida.
Cony, va sortir cagant llets perquè...
L'Antonina de tota la vida.
Recordes, no? Tony Curtis. Aquesta escena, no?
De l'Espartaco.
De l'Espartaco.
Sí.
El general romà era...
General Bum Bum.
Sí.
Sí.
I l'Antonino va dir, jo me largo.
Va passar la censura, aquesta.
Sí, home, sí.
Bueno, ojo, en el seu moment, no, eh? Va ser després que va passar la censura.
Però als Estats Units la va passar, també. Sí, no, és que...
Espanya no,
història.
Eh?
No, Espanya no.
Espanya no, aquesta escena no hi era quan es va estrenar Espartaco, eh? Ni de bon tros, eh? Però bueno,
ai,
era l'Espanya, ens estem referint a l'Espanya de
sí,
Franco.
Sí, Espanya...
De la
canyí.
Censura.
Espanya la van entendre i als Estats Units no.
Són com a nens, a vegades, aquesta gent.
Sí.
Eh?
Doncs Tony Curtis, que avui hagués fet 100 anys, que déu-n'hi-do. I després també recordarem, potser un nom no els dirà gran cosa, Melissa Mathison. Hagués fet 75 anys. Escriptora americana... I aquesta senyora és la que va fer el guió de la pel·lícula E.T.
No.
Oh. Oh.
Mi casa. Mi... Telèfono.
Sí. I després també avui també hagués fet anys Josephine Baker.
Actriu, cantant, ballarina francesa, operativa de la resistència francesa, eh?
Sí, va néixer el 6, el 1906, i ens deixava el 1975. Pel que fa a la gent que va morir un dia com avui, doncs mira, començarem amb Mohamed Ali. Fa 9 anys que ens va deixar el boxejador americà. Primer Cassius Clay, després, doncs...
Va passar...
Sí. Bueno,
a l'islam.
A l'islam i es va
canviar
el nom per Mohamed Ali. També fa 16 anys que ens deixava el pequeño Saltamontes.
Buenas tardes, pequeño Saltamontes. He aprendido muchas cosas, maestro. Has aprendido disciplina y has adquirido habilidades nuevas. Sin embargo, no te olvides de que la vida de un monje es muy simple y debe permanecer libre de toda ambición.
No hi veia, però tot ho veia, eh?
Sí, tot ho veia.
Aquest senyor.
El mestre, sí, sí. Però ell, bueno, David Carradine,
sí.
El pequeño Saltamontes, que també va tenir una manera de morir-se una mica rara,
doncs sí,
i estranya.
Doncs sí, rareta, rareta, raro, raro.
No el va matar la Uma Thurman a Kill Bill?
A Kill Bill.
Sí, esclar.
Bueno, sí, sí, però no. No, va morir d'una altra manera ben rara.
Amb un armari, eh?
Amb un armari penjat allà. Sí.
Ai, Déu meu,
bueno,
senyor.
Escoltin, també ens deixava un dissenyador espanyol, de moda espanyola.
Molt jove.
Molt jove, molt jove. Fa 8 anys, David Delfín.
Exacte.
I després, també fa ja 24 anys, ens deixava un gran actor. A mi, personalment,
a
sempre m'ha agradat molt. I suposo que el Joan Mar també, perquè estic parlant d'Anthony Quinn.
Sí.
Home.
El único que hizo tantas películas como yo, casi,
¿sí?,
fue John Wayne. Él hizo como 300 películas, yo hice 350.
350 películas, només.
John Wayne.
John Wayne.
300 pel·lícules, diu, ha dit, no?
300. I ell 350.
I ell 350. Mm-hmm. John Wayne, 300 pel·lícules, pràcticament 280 de l'Oest, eh?
Home, sí. Home, sí.
Pràcticament. I també ens en volem recordar que ens deixava, ara ja fa 30 anys, mare de Déu, però ens deixava un gran locutor, gran presentador de televisió, un dels pioners, tant a la ràdio com a la televisió, Joaquín Prat.
Muchas gracias, señores y señores. Bienvenidos al primer programa de El Precio Justo.
¡A jugar! I ara té el seu fill, que també ho fot molt bé, les coses com siguin, eh? El Joaquín Prat Júnior, eh?
Joaquín.
Valencià, eh?
El pare sí, però ell ja devia néixer a Madrid. Suposo que és noi, eh?
Això sí que no t'ho sabria dir. Vale.
Bé, doncs anem amb les notícies que ens destaquen en aquest moment en format digital.
Sí.
Els companys de l'Altaveu diu que les empreses que consideren desfavorable l'acord amb la Unió Europea dupliquen les que el troben favorable. Estem ben posats.
Mm.
Mare meva.
Pues molt bé, sí.
La construcció, que seguirà tibant del carro el 2025, però una mica menys, i el comerç intenta refer-se. Mm-hmm. Això ho diu la Cambra de Comerç, eh? Mm. També la policia, que engega una campanya per controlar les infraccions dels motoristes, es faran d'or. Es faran d'or. Mm. Si ho controlen bé, es faran d'or, eh?
Es faran d'or, es faran d'or.
Avui mateix, pujant... però això era Espanya, evidentment, uh-huh. Pujant cap aquí, allà, sortint de Barcelona, un motorista que anava fent com amb un circuit de carreres, bueno, fent slàlom entre els cotxes.
Molt maló, no?
Pensava que encara estava allà.
Sí. Però no sé, m'ha adelantat, devia anar potser a 200. Mm. Sí, sí, però fent slàlom, eh? Així,
sí, 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 sí.
Mare meva.
A dreta, esquerra... Cosa.
No, no, sí, sí, és
terrible. Bé, aquesta informació que sabíem ja ahir, doncs que... Els comerços i les escoles, tancades per poder seguir el 26 de juny al migdia el jurament del nou copríncep.
Sí.
Si ho fes en un dia festiu, els comerços també sí que haurien de tancar, perquè n'hi ha molts d'oberts, però els infants no van a escola.
Ja, yeah. No, però és dijous.
I la ràdio, el tancarà?
No. La ràdio?
No. Home, la ràdio no, home, no, podem tancar, hem de... Hem
clar,
de,
però per què això?
Hem de seguir una mica. A més, crec que la cerimònia és a les 12 del migdia, i mira,
a l'hora del passeu.
A l'hora del passeu, que d'alguna manera doncs, home, haurem de seguir, perquè això suposo que serà retransmès per Andorra Televisió. M'imagino.
En Andorra Vision.
Andorra Vision. Andorra Vision. Sí, sí, sí.
El síndic han ensenyat, va confirmar que la voluntat és que aquell dijous hi hagi unes hores que es decretin festives per assimilar-ho a les visites que fa el copríncep francès, per no ser menys.
Bueno, bueno.
Això em recorda quan estava... Jo estudié GB, no? Ah, amb aquell llibre. Va. I va passar Franco.
Amigo.
Per Valls. Va passar, no sé si anava a Tarragona o on ves.
Va passar.
Amb el cotxe. O sigui, ens van fer sortir allà amb les banderetes.
Ja, com els americans del poble aquell del Pittsburgh.
Sí. Que van passar Mr.
Marshall. Marshall.
Que van passar, però no van parar.
Sí, a veure, vinga, doncs. Apa.
Bueno, doncs el bon dia també ens parla d'això.
Sistema arreglat.
Josep Lluís Serrano Pentinat jurarà la Constitució el 26 de juny al migdia. 26 que crec que és dijous.
Sí, és un dijous.
És un dijous, oi? Efectivament. Bé,
a dia més... de paella.
Dia de paella.
Dia de paella.
Bueno,
sí,
és el que està previst. Que
faran una paella...
Una paella a la plaça. Sí, sí, està previst que facin una paella a la plaça, una calçotada, hi hagi castells...
No, escudella.
Escudella... No.
Si Berlanga estigués viu, faria unes pel·lícules sobre Andorra fantàstiques.
Eh? Ai, senyor.
Ai, senyor.
I després tot això sortirà al Nodo.
Sí. Hosti, tu, mira, no donis idees, que potser són capaços de fotre el Nodo aquí. Bueno, doncs res, a més de l'acte formal, a l'hemicicle del Consell General, doncs hi haurà aquesta celebració festiva, suposo que donaran alguna cosa, eh?
Que vols que donguin?
Home, que bo, algú per menjar, algú per picar, no? Home, que... Per, escolta, home, jo, una festa d'aquesta s'ha de
no fer.
Jo fotaria una paella... Mira, és una bona idea la del Joan Marc. És dijous, dia de paella.
Un dinar popular, amb el poble.
Clar que sí, clar. Ja no parlo de fer una mariscada.
No.
Que tampoc estaria malament, no?
Jo suposo que hi haurà una recepció formal amb xampany, canapés i tot, però només pels privilegiats.
Clar, home.
Bueno, a veure, més coses. Hi ha la fotografia i diu aquí adéu a la gespa híbrida del Nacional. Mm-hmm. Que, bueno, ja l'havien de canviar i...
I ho van fer mentre feien els jocs.
Bueno, sí, perquè la van començar a aixecar, em sembla que era... El...
Només acabar els jocs ja van començar...
Bueno, només acabar els jocs, no, els jocs...
La inauguració, sí. La cerimònia d'inauguració,
vull dir. És una cosa tremenda, pim-pam.
Això. Sí,
bueno,
sí.
I després també tenim... Bueno, suposo que ara hi deuen posar gespa artificial, no? M'imagino. No,
suposo, sí, era el plan.
Era el plan, no?
Posaran marbre de Carrara.
Sí.
Bueno, això vols que hi posin.
Per fer el hockey patins.
Això sí, aniria bé, una mica ratllat, però...
Bueno, després també tenim que 3 detencions per temptativa d'homicidi de violència domèstica i de gènere el 2024. Mm. Bueno, doncs ja està, això és el més destacat del món.
Molt bé, doncs anem amb el poble andorrà.
Sí.
Això, que el 43% de les empreses andorranes no veu cap benefici en l'acord amb la Unió Europea.
Mm.
Com presentat l'informe, crec. Bueno. També la trama de l'ex número 2 d'Interior d'Espanya va hackejar bases de dades d'Andorra per extorsionar evasors fiscals. Montaner alerta que construir sense saber si hi ha aigua és hipotecar el futur. I el tema dels passaports, que fa molta risa, dir plorar, que falten passaports i Andorra prioritzarà els casos imprescindibles.
Sí, sí.
Si no et faran un paper.
No, ja, però mira, el diari d'Andorra ho explica una mica, aquí els titulars, diu, els retards dels passaports es mantindran fins al juliol. Atenció, però bé. Els llibrets s'han esgotat per el fet de fer curt en les previsions.
Clar. Es va fer més gent andorrana del que preveien? Però tampoc en compren mitja dotzena o una dona, home.
No ho sé, però és que és ridícul que s'hagin acabat les llibretes.
És molt... És bastant
trist,
veritat, ho trobo.
És de país.
És una mica de...
És de país, de bananero.
La veritat, jo no acabo d'entendre com pots fer curt en les previsions dels passaports, perquè saps exactament quan caduquen els passaports.
Home, sí.
A més, tens de preveure una partida, que es perden i tot això, i després pels nous andorrans.
Exacte.
És a dir, que és gairebé impossible que puguis fer curt.
Sí.
Sí, era impossible.
Bueno, és la poca... En fi, poc
sentit. I quan compres amb això, dius, si me'n sobren, en duraran encara uns quants mesos més, no passa res.
Sí,
no,
clar.
No passa absolutament res. Bueno, doncs res, s'han triplicat les demandes, per exemple, passant de 3.270 a 9.000. Aquesta. I aleshores es prioritza els que han de viatjar i es facilita un certificat a la resta que ho pugui necessitar. Bueno, després també tenim una nova conya marinera i és que impuls a la cuina d'alta muntanya.
Ah,
sí, Andorra Turisme va presentar ahir una bateria d'accions que comencen a desplegar-se aquest any, agrupades sota la marca Andorra Gastronomia d'Alta Muntanya. La proposta es centra en tres pilars: formació, promoció exterior i visualització dels productes locals. Afegiria que també podrien també preocupar-se del servei, que també és molt important. Totes aquestes coses estan molt bé, però quan vinguin aquí, que com a mínim els que vinguin a disfrutar de la cuina d'alta muntanya tinguin un servei eficient i eficaç. Estem d'acord o no?
Completament.
Després també la Massana, que tanca la porta al macroprojecte d'Arinsal, edificis de fins a 18 metres en un espai de 32.000 metres quadrats. De moment la cosa no es farà. També doncs ens parla de que el copríncep aquest, el senyor Josep Lluís Serrano, jurarà la Constitució el 26 de juny. I també investigació oberta per aclarir l'afer de tres empresonats, que també tenim un gran merder, un gran follon,
un gran marnier.
amb el tema de la presó de la Comella. Ah, i referent, com s'han acabat ja els jocs dels petits estats, aquí la seva presidenta doncs ha dit que els jocs d'Andorra esdevenen un model pel futur.
L'Anna García,
efectivament. Després també hi ha hagut un simulacre de terratrèmol que ha mobilitzat 50 efectius i que la policia també incrementa els decomisos de drogues sintètiques.
Molt bé, doncs gairebé 4:45. Anem amb el Joan Marc.
Vamos con Juan Marc.
L'Elon Musk li estan creixent els enanos, eh?
Bueno. És el que passa quan t'enfades amb el jefe, no?
Sí. Déu-n'hi-do. El SpaceX no va ni amb rodes.
No, bueno, però
el Tesla de ballada de vendes. Sí.
No, però
no em fa patir,
el que va i funciona bé és el Blue Origin.
Ah, això és el Jeff Bezos.
Sí.
Aquest és el Bezos, sí.
Aquest és el d'Amazon.
Exacte. Ho dic perquè no paro de veure promos.
Això és el Calleja,
que ha pujat.
No paren,
que sembla que sigui el primer tio que puja quants metres de... haurà pogut pujar.
Em sembla que va pujar 20 quilòmetres.
20 quilòmetres. Sí, ja. 20 quilòmetres, vull dir, tampoc...
És el límit que
no
marca...
No sé, però estan fotent un número amb això que dius, sí, mare de Déu, no. Santíssima, que tampoc n'hi ha per tant, però bueno, com a mínim va pujar i va baixar, perquè sí, amb un de l'Elon Musk, si veurem, poder ja ni, no arriba ni a pujar. Hòstia, tu, tot peta... No. Però aquell no, eh? Aquell de baixar.
Tot no, però vaja.
No, bueno, ja m'entens.
No surten les coses com haurien de sortir.
No.
Vinga, anem amb publicitat, ara tornem.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
A Andorra 2000 Carrefour t'ajudem a estalviar tot l'any. Aprofita el 50% de descompte en la segona unitat amb més de 500 productes de les seccions d'alimentació. Com l'ampolla d'aigua Fontvella de 2 litres, la segona unitat amb el 50% de descompte i per només 33 cèntims. O el suavitzant concentrat de diferents aromes Mimosin d'1,008 mil·lilitres, la segona unitat amb el 50% de descompte surt a només 1,45 €. I avui dimarts aprofita el 10% de descompte en tot a la fruiteria i gaudeix de la millor fruita i verdura del mercat al millor preu. Vine a Andorra 2000 Carrefour i estalvia cada dia. 100% preus baixos.
Andorra 2000. Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
L'univers del Miralles.
Doncs toca parlar una mica d'astronomia, com sempre, amb el doctor en astrofísica, Joan Marc Miralles.
És com el Brian May, eh?
Sí, 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 sí.
Ets igual, no?
Sí, sí, sí.
Doctor en astrofísica.
Sí, de l'Universitat d'Edimburg i jo de l'Universitat de Toulouse.
Sí, escolta, a què no saps quin és l'astre que està més a prop de la Terra? El astro que està més cerca de la Tierra.
Me'n recordo d'aquest acudit ara.
No.
Lluna, però...
Ja t'ho dic, ja t'ho dic. Ja dic. L'astropajo.
L'astropajo. Ai, que és dolent.
És dolent.
Et trobes boníssim, tu, no?
Home, que feia riure. Quan...
Home, sí, però és que,
és que té molts anys.
És un acudit antic. És un acudit antic.
Saps qui el deia?
No.
El Cassen.
Ai, pobre.
El Cassen.
Molt bé. Sí. Ho dèiem la setmana passada, que hi havia una nova prova de Starship, no és pas la primera, sinó que ja anem...
La número 9.
I com va anar tot plegat, a veure?
Bueno, va sortir a l'hora i el dia previst.
Ho deia
la setmana passada, que tenia de sortir aquell dimarts, bueno, que era en realitat dimecres, hora nostra, a la 1:30 de la nit.
Bueno.
I sí, sí, va sortir a l'hora prevista, va despegar perfecte, es va separar la primera etapa, l'etapa base, amb la segona etapa, realment el que és l'Starship, que és la segona etapa, que és la que ha de portar la carga útil. Recordem que és aquest coet de 122 metres, el més gran que s'ha fet mai. Però va acabar com han acabat les darreres dos proves anteriors. Bueno, fins i tot una miqueta pitjor, jo diria una miqueta pitjor, perquè l'etapa base, el que és el Super Heavy, que tenia d'ameritzar al Golf de Mèxic, no tenien de recuperar amb la torre que hi ha molts palillos, com el que en diuen el Mechazilla, sinó que havia d'ameritzar en el Golf de Mèxic. Era una etapa base que estava ja reutilitzada, era la del Volset, que aquesta no havia explotat, però aquesta, quan va voler ameritzar i va reengegar els 12 reactors que té, pues va explotar.
Va explotar.
I no va arribar al Golf de Mèxic. No, és a dir que la reutilització s'ha acabat per aquesta, ja no es podrà utilitzar. La segona etapa va anar una miqueta més lluny que les anteriors havien explotat a l'engegar els reactors. Aquesta encara va volar uns 15 minuts, és a dir, que va anar una miqueta més lluny. En el moment que havia de desplegar, que era l'objectiu, desplegar 4 satèl·lits simulats de joguina, no eren reals, del tipus Starlink, que són els satèl·lits també del senyor Musk. La comporta que tenia de deixar anar els satèl·lits no es va obrir. I en les imatges es va veure que hi havia com una espècie de llum que començava a envoltar l'Starship, i aleshores es va acabar la transmissió perquè també sembla que va començar a girar i explotar. És a dir, va explotar sobre l'oceà Índic, va deixar anar tota una sèrie de trossos per sobre l'oceà Índic, no se sap si va arribar a tocar en alguna zona habitada o no, però vaja, és a dir, el vol ha tornat a acabar com han acabat els dos anteriors, perquè explosió, doble explosió aquesta vegada.
No, perquè deies, és prova, la prova número 9,
sí.
Diguem-ne, d'aquestes 9, quantes n'hi han hagut de fallides?
Pues de fallides, totes han sigut fallides. És a dir, cap de les proves ha arribat en els objectius que s'havien marcat.
Vale,
sí que parcialment s'han fet, s'han arribat objectius,
ja.
Però cap ha arribat a tots els objectius que s'havien marcat. L'últim vol que realment va ser un mig èxit va ser fa un any, al març del 2024, on l'objectiu era llançar-lo i que es desenganxés la segona etapa, que també va acabar explotant, però bueno, els objectius que tenien marcat era només això, llançar i que es desenganxés la segona etapa. I aquest va ser l'últim vol que va funcionar, sembla que era la prova número 4 o la 5. Les darreres totes han acabat de la mateixa manera, d'una manera o d'una altra. No? Però vaja, el problema el comença a tenir la NASA, no només SpaceX, perquè l'Starship és una peça clau del programa Artemis de tornada a la Lluna. En principi, el 2026 ja tindria de desplegar una part sense tripulació, però ha de desplegar el mòdul de servei de la nau Artemis. Clar, no se sap si això podrà volar d'aquí al 2026, en principi al setembre del 2026.
Això és l'any que ve,
És a dir, d'aquí un any, li queda un any. En un any han fet molt poc progressos per part de l'Starship, i el 2027, en principi, ha de començar a portar tripulació. Això.
Quina millonada gastada, però, també.
D'aquí dos anys.
Ho veig molt just.
Jo, a veure, jo sigues astronauta, mateix...
No pujo.
T'ho rumiaries, no?
M'ho rumiaria molt abans de pujar a l'Starship.
Això que deia la Candela, clar, si agafem el que s'haurà invertit en aquestes 9 proves...
Parades tot diner privat.
Bueno, però deuen ser mils de milions. No?
I tant.
Deu ser una bestiesa.
És segurament el coet més car de la història, a part de que sigui el més gran, és el més car, i ja veurem encara, el compte va pujant aquí, els diners que està invertint l'Elon Musk amb SpaceX en aquest coet és algo impressionant.
Però és ell sol o també altres empreses?
Hi ha
empreses,
socis a dintre de SpaceX, no sé, l'únic soci que hi ha dintre de SpaceX, i SpaceX està fent molts diners perquè també està fent llançaments comercials. Aquesta mateixa setmana ha llançat 26 satèl·lits Starlink i això us està donant molts i molts diners. SpaceX és una de les empreses amb més capitalització, més valor del món. No, com que no cotitza en bolsa, no se sap realment la seva capitalització, o no se sap el seu valor, però s'estima que és de les que més valors generen perquè és la que més factura o de les que més facturen al món. Amb els milers de milions de dòlars que li donen la NASA i les empreses privades que la contracten per llançar els seus satèl·lits.
Llàstima que no tinguem a Catalunya, ja no dic Andorra, perquè ho veig més difícil, però llàstima que no tinguem a Catalunya doncs una empresa així de tirar coets.
Imagineu que SpaceX ara també té el seu propi poble, que es diu Starbase, a Texas. Ha aconseguit que que es bategés la base de llançament com un poble, o que s'inaugurés com un poble, es fes com un poble. És a dir, que fins on arriba el poder d'aquesta gent. Bueno, fins ara arribava fins aquí, però ara ja veurem, amb la sortida d'Elon Musk del govern de Trump, primera conseqüència d'aquesta sortida és la següent notícia de la qual us volia parlar, que és la desnominació de Jared Isaacman com a director general de la NASA. Aquest senyor que l'havia...
És jueu, no?
Suposo, no, no sé.
Em sona jueu pel cognom, eh?
Bueno, és possible que ho sigui.
Isaacman...
No he anat a verificar les seves conviccions religioses.
Doncs mira, no ho sé.
Però vaja, el que és molt amic del senyor Musk, fins i tot soci d'ell dins de SpaceX, té una part de l'empresa, ha sigut dos vegades astronauta amb vols privats de SpaceX, i justament va fer la primera sortida en l'espai privada d'un astronauta, la va fer ell ara fa uns poques setmanes, i el mes de desembre el Trump ja l'havia designat com a futur director general de la NASA. El dia 29 d'abril el Comitè de Ciència del Senat l'havia confirmat com a director general de la NASA amb 19 vots a favor i 9 en contra, i tenia de passar pel plenari del Senat ara aquest mes de juny, i de cop i de volta el Trump li ha retirat la nominació. Coincidentment amb la sortida del Musk del govern. Però aquesta no ha sigut l'excusa que ha donat el govern o l'administració Trump, sinó que es veu que han mirat les donacions polítiques que havia fet en els darrers temps, i van veure que havia donat diners a senadors demòcrates. Clar. I també al Partit Demòcrata de Califòrnia, obviant que també havia donat $2 milions a la campanya del Trump per la presidència. Però vaja, han dit que com que havia fet donacions en el Partit Demòcrata i a senadors demòcrates... senadors demòcrates que havien votat en contra de la seva nominació, són aquests 9 vots que hi havia en el comitè en contra, eren senadors demòcrates, doncs el Trump li ha retirat i ha dit que vol ficar algú que estigui més alineat amb la seva visió de l'exploració espacial i d'anar a la Lluna i d'anar a Mart. Recordem que el Trump no havia parlat mai d'anar a Mart fins que el Musk va començar a donar-li diners i donar-li suport en la campanya, va ser a partir d'aleshores. És evident que hi havia un conflicte d'interès enorme entre el senyor Isaacman,
que per
soci de SpaceX i amic.
El nom és complicat, li pots dir com li diu tothom que el coneix i són amics, li diuen Rock.
Rock.
És nascut...
Aquest senyor també té molts calés, eh?
Molts, és multimilionari, a Winsfield.
Té una empresa de tractament de pagaments en línia.
Sí, senyor.
Es diu ShiftFort.
Sí, senyor.
I amb això ha fet els diners aquest senyor. Té 42 anys,
jove,
és molt jove,
sí, senyor.
Una miqueta més jove que el senyor Musk.
Qui no combreva amb ell se'ls carrega tots el tram,
Bé, a veure, no està malament que aquest senyor no arribi a director general de la NASA, perquè era evident el conflicte d'interès entre ser soci de SpaceX i amic del Musk i ser director general de la NASA. Hi havia un conflicte d'interès evident perquè ho controlaven tot. Estava clar que els contractes haguessin anat cap a un costat. De l'altre costat, clar, aquest canvi de rumb, ara ens trobem amb la NASA amb un pressupost en el qual se li retallen $6 mil milions. És el pressupost més baix de la història de la NASA, el pressupost per l'any vinent. La meitat dels programes científics eliminats, un terç dels empleats al carrer, i ara sense director general. Es parlava en principi que seria un militar. No hi ha confirmació. De totes maneres, és inútil voler anticipar el que farà Trump. Sí que segur que hi ficarà algú que li és afí.
Home, clar.
Però ja veurem si és sortir del foc per caure a les brases o què. Perquè la veritat, la NASA està amb un greu problema. Tot ho ho fiquen cap a l'exploració de la Lluna i anar cap a Mart, uh-huh. i ja ho he dit diverses vegades, anar a Mart avui en dia tecnològicament no és factible. Yeah. No és factible. Bueno. Estem molt i molt lluny, i fins i tot ho de la Lluna, estem encara a les beceroles.
Ara
i...
com fa que no es trepitja la Lluna?
Des de l'any 72 va ser l'última missió, missió Apollo.
Imagina't.
A veure, que tecnològicament és factible. L'altra cosa és instal·lar-hi una base permanent complir aquest programa que havia dissenyat el Trump en el seu primer mandat, mm-hmm. i que el Biden va continuar, fins i tot va accelerar, mm-hmm. i ara el Trump ho vol accelerar, però retallant-li el pressupost de gairebé la meitat. Sí. És molt difícil, molt i molt difícil. Sí.
Molt bé, bueno. Déu-n'hi-do. I ara anem a parlar, perquè...
Ara feia dies que no en parlàvem,
Del James Webb.
Del James Webb.
No, bueno, no, que en vam parlar la setmana passada, és veritat. Sí, sí, sí.
No,
sí,
perquè
sí.
És que no para i se l'ha de donar a conèixer més.
Quina és l'última, no, del James Webb?
El James Webb ha tornat a batre el rècord amb la galàxia més llunyana. No para, no para. És l'una darrere de l'altra.
Què he trobat ara?
Una galàxia que està a... uns 13.520 milions d'anys llum de nosaltres. És a dir, es troba en un lloc o la veiem quan l'univers només tenia 280 milions d'anys. L'univers en té uns 13.800 milions d'anys, doncs nosaltres veiem aquesta galàxia quan l'univers només en tenia 280 de milions d'anys. És a dir, l'univers molt i molt jove. Fa uns quants anys, si ens haguessin dit que veuríem galàxies tan a prop del naixement de l'univers, no ens ho haguéssim cregut. Quan jo vaig començar la tesis, es pensaven que les galàxies s'havien format uns 5.000 milions d'anys després de l'inici de les primeres galàxies, 5.000 milions d'anys després del naixement de l'univers. Ara n'estem veient a 280 milions d'anys després de l'inici de l'univers. I, a més, aquesta galàxia, el que és sorprenent, és que estem segurs que no és de les primeres galàxies.
Tampoc.
No és de les primeres galàxies, perquè en aquesta galàxia ja s'hi detecten elements pesats. Les primeres galàxies tindrien de tindre normalment només hidrogen i heli, que són els elements que es van formar a l'inici de l'univers. Només es van formar aquests elements. Però aquesta ja té carbó i nitrogen, que són elements que es formen a l'interior d'estels, estels que han d'explotar, han de viure, han d'explotar i han d'alliberar aquests elements. Doncs això vol dir que hi ha hagut almenys una generació d'estels que ha viscut abans de que es formessin els estels d'aquesta galàxia. Mm. És a dir, que no és de les primeres galàxies.
Ja.
És una galàxia que, a més, té molt poc hidrogen molecular, hidrogen neutre, hidrogen molecular. Normalment, les primeres galàxies, el que esperem és que tinguin molt hidrogen molecular, molt hidrogen neutre, a partir d'aquí es formen els estels. Aquesta en té molt poca, i sabem que està formant molts estels. És a dir, això sí, està formant molts estels. Una galàxia que, és comparat a la nostra Via Làctea, és 50 vegades més petita. És a dir, la nostra Via Làctea fa uns 100.000 anys llum de diàmetre, aquesta en fa uns 2.000.
És molt més petita.
Però molt més activa que no pas la nostra galàxia. Però tot i així, és sorprenent de veure aquestes galàxies. Sabem que no serà... ara ha batut el rècord, però segurament en veurem de més llunyanes i de més distants properament. Hi ha uns 100 candidats a galàxies que podrien ser com aquesta o podrien ser més llunyanes, que estan sent investigades pel James Webb, i a mesura que vagin sortint els resultats, doncs aniran caient els rècords de distància, i anirem empenyent el que és el nostre coneixement dels límits de l'univers, que amb els darrers 100 anys han canviat molt. Clar. Fa 100 anys el nostre univers ens creiem que era la nostra galàxia, que això era tot l'univers, i ara veiem que hi ha galàxies que estan, doncs, a això, 13.520 milions en llum de nosaltres, i que les podem començar a caracteritzar amb aquest instrument fantàstic que és el James Webb.
Molt bé.
Home, està molt bé, no?
Home, sí, sí. Fa molta feina, eh?
Es nota que l'Elon Musk no hi ha fotut la mà.
No, no, i es nota
no
que
l'haguessin cagat,
que
ja
s'ha treballat durant molts i molts anys. Parlaré de tot això, mira, un petit anunci, parlaré de tot això en una conferència que faré a la Massana, el dia 14 de juny.
Molt bé.
En el Festival de l'Astronomia que es farà a la Massana, és un dissabte, al matí, a partir de les 11 del matí.
Ah, molt bé, doncs ho tindrem en compte i ho recordarem.
Ho recordarem la setmana vinent.
I tant, i tant.
M'han demanat, fes publicitat.
I tant,
home,
i tant.
Faltaria
i tant,
més, faltaria
i
més. Faltaria
i
més.
Per acabar, aurores boreals aquesta nit?
Van ser la nit passada i l'anterior. El dia 1 de juny hi va haver una gran tempesta geomagnètica que es va iniciar després de que el Sol deixés anar una gran quantitat de material de plasma que va anar i va xocar contra la magnetosfera de la Terra. I a partir del 1 de juny es va activar aquesta magnetosfera. Va haver una tempesta del nivell 4, que és el més potent. El que passa que aquest nivell més potent va arribar quan era de dia ja aquí en el nostre costat.
Llavors.
I aleshores s'ha vist més del costat dels Estats Units i del Canadà, i també de la part de Japó i de Xina, que no pas d'aquí. He estat mirant a veure si s'han vist, si hi ha fotos d'aurores boreals aquí a Europa, i no n'hi ha, no n'he trobat.
No.
La majoria són del costat americà i del costat asiàtic, de la part més oriental de l'Àsia. Allà sí que hi ha imatges d'aurores boreals maques. Aquí, a més, no ha fet el temps perquè es puguin veure, perquè ha estat tapat aquests dies, sobretot a la nit, per culpa de les pluges que hi ha hagut a la tarda i a la nit, i doncs no s'han pogut veure les aurores boreals, però sí que hi ha hagut una nova tempesta geomagnètica. Ja ho vam dir, que el Sol encara estava en el seu màxim d'activitat, i doncs és possible que en els propers dies n'hi puguin haver més. Ara mateix hi ha unes taques solars força actives que estan orientades cap a la Terra, i en qualsevol moment poden haver erupcions de material plasmàtic que vinguin cap a la Terra i que provoquin aquestes tempestes geomagnètiques i doncs aquestes aurores boreals. Mala sort per aquesta vegada, però sí que en d'altres llocs s'han vist fins a Nou Mèxic, que normalment en aquestes latituds no hi arriben, però hi ha fotos d'aurores boreals a Nou Mèxic.
Són boniques,
Són molt maques. El que no és tan maco és el que va passar ahir amb l'Etna, que es va tornar a enfadar, l'Etna.
Bueno, això és el volcà més actiu de la Terra.
Exacte, però jo el que em pregunto és...
Què hi fa aquella gent?
Què hi fot la gent allà tan a prop?
Mira com van al Teide.
Bueno, sí, però el Teide tampoc et deixen pujar, no fotem.
No, l'Etna és molt actiu,
Sí. No, el que és curiós és que l'Etna ha entrat en erupció. Ara fa pocs dies també va entrar en erupció a Hawaii o Kilauea, que és també el volcà més actiu que hi ha a Hawaii, a la Granilla, i doncs és curiós que hi hagin aquests dos volcans en actiu a la vegada, però vaja.
Però bueno, una de les coses sorprenents és que et deixin com a turista anar tan a prop, això per una banda, i per altra banda, ara que deies això del Teide, que fa, no sé, quants segles que no ha entrat en erupció, doncs el pas que anem, igual algun dia et fot un susto el Teide.
Esperem que no ho faci mai.
Bueno, sí, clar, evidentment.
Esperem que no ho faci mai, perquè el Teide és un dels supervolcans, és com el de Yellowstone, que no volem que es despertin mai més, perquè podrien causar-nos problemes importants. Ja ho vam fer en el passat. Si un ha anat mai en el Teide, que hi ha un observatori astronòmic solar molt interessant, però hi veieu la zona que hi ha a la base del Teide, que és aquell parc de la caldera del Teide, que és on es veuen les roques completament partides per la meitat, com si una mà gegant les hagués agafat i les hagués estripat com un paperet. Bueno, és una cosa impressionant. Hi ha uns dos llocs més impressionants que he vist a la Terra.
Sí.
I imaginar que tota aquella base era el volcà, l'antic volcà, que va explotar en el seu moment i que va provocar un...
No, no, el panorama és brutal,
Sí, sí, sí.
El que ho hem vist, dius...
La una.
Ostres. Ah,
la una.
Pues apa,
moltes gràcies, Joan Marc. Una abraçada.
Gràcies. Adéu. Adéu. Adéu.